11 i 8 minuts del matí, segona hora del Sant Cugat a Fons, matins en xarxa d'aquest dimecres 20 de novembre de 2013. Ja tenim aquí l'Eduard Gené. Molt bon dia, Eduard.
Bon dia, Sergio.
I
bon
estem
dia.
Amb la comèdia, eh?
Estem amb molta comèdia, però mira, tu acabes de dir 20 de novembre. I jo dic, el 20 de novembre de l'any 1959 es va signar la Declaració Universal de Drets de l'Infantil.
Home...
I també el 20 de novembre, 30 anys més tard, es va adoptar la Convenció dels Drets de l'Infant a l'Assemblea General de les Nacions Unides. Per tant, avui començarem parlant de teatre, de molta comèdia, però també parlant de la infància, dels nens i les nenes, i fent una referència a una roda de premsa que va haver-hi el dilluns, on doncs, la titular de l'Ajuntament, Esther Salat, amb el director del Teatre Auditori, en Pep Tugas, varen parlar precisament del que fa el teatre, el que està fent el teatre generalment, pensant en els infants.
Fantàstic, tu. I fa moltes coses, eh?
Fa moltes coses.
Home, ja diuen que és la ciutat dels nens, Sant Cugat.
Sí, la ciutat dels nens, perquè en aquest moment Sant Cugat, de menys de 18 anys, és el 22% de la població. Estem parlant de 18.000 nens i nenes. I si pensem amb la població, en fi, amb aquesta piràmide que està centrada entre els 30 i els 50 anys, vol dir que probablement en poc temps creixerà. Si no m'equivoco, l'índex de natalitat de Sant Cugat és el segon d'Espanya, curiosament el primer és Melilla, però el segon és Sant Cugat, amb 12,7, pren un creixement vegetatiu. Això és brutal.
Déu-n'hi-do.
Això és brutal, i la ciutat s'ha de preparar per això. Jo penso que aquí hi ha un tema important, parlant del teatre. Hi ha moltíssima gent que parla del teatre com un entreteniment. Tenim l'inefable ministre Bert, per exemple, que és un home que sempre va bé portar-lo, treure-lo, perquè sempre té coses interessants per dir i, per tant, per comentar d'ell, que està convençut que el teatre és un entreteniment, que el cinema és un entreteniment. I, efectivament, és un entreteniment,
sí, però
també.
Però simplificar-ho, això, vaja, és molt simplista. Mira, redundem.
És a dir, sí, és també, però sobretot el teatre és una cosa més i és sobretot una formació. És a dir, veure teatre, escoltar música, com ara estan fent uns nens al Teatre Auditori escoltant la petita flauta màgica, una reducció de l'obra de Mozart, doncs és donar-li una entitat a la persona, és donar-li un coneixement, és realment preparar-lo, diguem, entre cometes, per la vida, en el sentit ampli, no? I en aquest sentit jo vull dir que aquí es fan coses molt interessants. Per exemple, per dir alguna cosa concreta, ara estan fent això la flauta màgica, però és que aquest dissabte vinent, el dia 23, i el diumenge dia 24, hi han dos actes molt concrets que estan introduïts dintre del novè festival del Més Petit de Tots.
Ah.
El Més Petit de Tots és un festival que es va crear fa relativament pocs anys, aquest és el novè, i que funciona en diferents ciutats de Catalunya. Concretament funciona a Sabadell, Igualada, a Barcelona, a Lleida, a Olot, a Tordera, a Benicàssim, que no és Catalunya, però bueno, deixem-ho córrer.
Ens nostrem, perquè estan a Castelló.
I a Sant Cugat. Clar, en aquest moment això és important perquè es fan espectacles, és a dir, per exemple, això que et deia, el dissabte, fa un espectacle que es diu Planeta K. Aquest és un espectacle que diu que es tracta de proposar amb nens que participen en una espècie d'instal·lació, sí, o sigui, física, o sigui, que els nens es ficaran dintre de l'escenografia, podríem dir.
Ostres!
I estarà aquest espectacle conduït per un intèrpret que es diu Ezequiel Paz, amb una idea de Jordi Colomines, i està preparat per nens de 1 a 3 anys. És a dir, els nens van acompanyats, cada un dels nens que hi hagin, d'una sola persona adulta, perquè no poden ser més, és un màxim de 20, i llavors aquests nens poden interactuar en l'espai guiats per un conductor que els està fent una espècie de, podríem dir, de taller de teatre, però incorporat en l'espai.
Això quan era petit no hi era, eh?
No hi era. I quan era petit jo encara menys. Això, Això es fa al teatre a Mirasol i això ho recomano moltíssim a la gent. Hi han 3 hores de les 17:30, 18:10 i 18:50. És una cosa curta, evidentment això no pot ser massa llarg, però és molt interessant. I el dia següent parlem de dansa, i en aquest cas és Almazuela, sota els llençols, i això està dedicat a nens de 6 mesos a 3 anys, també acompanyats, amb la mateixa característica, 20 nens amb 20 persones adultes, i és un tipus de dansa molt articulada, en el fons, que estiguin treballant dintre d'aquest espai que també els ensenyaran a moure's d'una forma determinada a partir de música. Per tant, són dos espectacles, són dues coses que ens poden marcar bastant i jo penso que ens diuen molt de aquesta capacitat que té la ciutat per poder fer aquest tipus de coses, i no diguem dels espectacles que es fan al Teatre Auditori amb el Luala, que llavors també estan dirigits a fer aquest tipus d'activitat.
Destaquem, sigui com sigui, com és de complicat fer un espectacle per nanos, eh?
Molt.
Això és molt, molt difícil i molt sovint no reconeix.
Molt. És molt difícil i, a més, a vegades està considerat com secundari. Tenim el nostre conciutadà Martí Olalla, que va ser un dels fundadors del Teatre per Nens, Nois i Noies Cavall Fort fa moltíssims anys, que sempre deia i diu que el teatre per Nois i Noies, per molts, això seria, bueno, és un teatre educatiu, no, s'ha de fer millor, s'ha de fer molt millor, perquè està dirigit a una sèrie de gent que difícilment podrien després recuperar segons.
I aquí un error no es perdonaria, eh? Els nanos no són tan comprensius.
No. El nen i la nena, això passa, per exemple, amb els petits camaleons, ho han comprovat amb el Festival Petit Camaleons, diuen, mostren directe i ràpidament si allò funciona o no funciona.
Amic. Exacte.
No hi ha dubte.
Els adults són més falsos, eh?
Exactament.
Sí. Sí. Si no ens agrada una cosa, fem que ens, sé que ens interessa.
Exactament. Bueno, m'agradaria dir, per tancar aquest espai, aquest moment,
sí,
que ahir va haver-hi un home, no precisament perquè es faci un tipus de teatre dedicat només, o ara escènica dedicat només als nens, però en Tortell Poltrona, en sí, Joan Mateu Bullic, li van donar un premi. I jo estic molt content que li hagin donat després de l'any 78, que està funcionant i està demostrant coses molt interessants, entre elles crear Pallassos Sense Fronteres, que va crear a l'any 81. I passem a una altra cosa.
Què em portes, Eduard, avui?
Home, de moment està sonant una cosa que es diu romanesca. Romanesca o Guarda-me les vaques.
Ostres, i aquest canvi...
No, és que...
Aquest binomi...
Es diu així, és que...
Ah, bé.
Que és un músic, és un músic Alonso Mudarra, i és una música de la cort de Felip II, Carles V, Felip II. I per què sona aquesta música? Home, perquè volem donar la benvinguda a un actor, a un home que fa molts i molts anys que es mou per Catalunya fent teatre, i que és en Xavier Tor. Xavier Tor, benvingut a Molta Comèdia.
Seguirem fent comèdia, doncs endavant. Bon dia.
Bon dia.
Bé, en Xavier Tor està aquí perquè és el promotor d'una acció, una acció que jo penso molt interessant, dirigida a que Don Juan Tenorio no es deixi de fer a Sant Cugat. Com molts saben, doncs, Don Juan Tenorio, durant 3 anys, a partir de la Fundació Romea, que dirigeix en Carles Canut, doncs va fer unes lectures dramatitzades de Don Juan Tenorio. Per què? Home, perquè tu abans parlaves, dius, això quan era petit jo no ho tenia, no? Quan parlàvem de l'espectacle infantil. Tant en Xavi com jo, doncs, som d'una generació, i no només nosaltres, sinó les posteriors inclús, durant bastants anys, en què dir tardor volia dir castanyeres, volia dir panellets, i volia dir Don Juan Tenorio.
Ostres!
Perquè el dia de Tots Sants, o la setmana on hi havia els Tots Sants, es representava sempre Don Juan Tenorio, perquè part de l'acció passa precisament en un cementiri, i tota la idea era vincular una cosa amb una altra. Juan Tenorio és una obra de José Zorrilla, bueno, el personatge de Don Juan Tenorio, pensem una cosa, Don Juan Tenorio és el personatge universal espanyol. Tenim Don Juan Tenorio per una banda, Don Quijote per una altra i la Carmen per una altra. Aquests són els tres personatges universals que fan inclús el tòpic, inclús el tòpic d'Espanya. Però Don Juan Tenorio, quan el deia que aquesta comèdia José Zorrilla representava sempre, ella representava en sèrio i amb conya. Mm. Perquè hi ha la memòria d'en Joan Capri i el Mari Sant Pere fent el de Juan Tenorio, que també era una cosa boníssima. Ponem-ho al nostre.
Digue'm.
Per què se'n va ocórrer aquest tema d'en Juan Tenorio aquest any?
Home, com tu molt bé has dit, durant 3 anys en Carles Canut amb la Fundació Romea va ser el creador, diguem-ne, d'aquestes tertúlies o aquestes lectures dramatitzades del Don Juan Tenorio. I durant 3 anys s'ha doncs, representat sempre al Romea i a Sant Cugat. I aquest any, per circumstàncies X, vaig fer la pregunta clàssica, escoltem, estem al novembre i no es parla del Tenorio, com pot ser això? Quan tota la vida, sempre, jo de nano, com deies abans, a la infància nostra sempre es parlava del Tenorio, no? Inclús jo vaig començar fent el Don Juan Tenorio amb el Mario Cabré en el Teatre Romea, precisament, i feia una avellaneda. O sigui que inclús vaig començar portant la llança, per entendre's, aquells que no deies res, però almenys feies bulto, no? I que ho has mamat sempre des de infància. I quan va arribar aquest moment vaig preguntar, diu, escolteu, per què aquest any, què passa, que no es diuen res? I em van contestar que no hi ha pressupost.
És una resposta bastant habitual en aquest moment.
I aquesta frase tan important, segons quins moments, dius, noi, sembla mentida, diu, ja ho sé que els actors cobren els seus sous i només faltaria que no... Però vaig pensar, per què no ho fem nosaltres? Aquí a Sant Cugat hi ha una sèrie d'actors i actrius que podríem representar-lo molt bé, i fem la lectura nosaltres. I vaig començar a parlar amb diverses persones de Sant Cugat, de directors i actors i tal, i em van dir, escolta, tira endavant, perquè això és una meravella, i fem-ho. Dic, l'única cosa que passarà és que jo, a tothom, els dic, no cobrareu un duro. Per tant, jugarem amb la il·lusió.
Ostres, però sempre s'ha de partir d'aquesta base.
Aquí està la desgràcia de l'assumpte. Si, és que si no tens subvenció sembla que ja no es pugui fer. Llavors aquí jo vaig dir, doncs mira, ara jugarem amb la il·lusió de fer una cosa. I aquesta il·lusió és la que m'ha fet obrir les portes per trucar i parlar amb la gent i dir, senyors, fem-ho. Si ho hauríem de cobrar, ja ho veurem si cobrarem o no cobrarem, però és igual, és la il·lusió. I llavors, doncs, tots m'han dit que sí, no he tingut un no per enlloc, que això també és una altra cosa que t'afalaga, perquè dius, noi, sembla mentida, no tens inconvenients, i llavors també vaig anar a la premsa, amb vosaltres, doncs, escolta'm, tinc les portes obertes constantment.
Home, també és un al·licient, no? Això, que la gent col·labori de forma desinteressada.
Desinteressada, ostres, perquè ja dic, no he tingut un no per ningú. I sempre, al contrari, encara, a més et diuen, no, si ho fas tu, doncs encara més motiu, perquè sí, et conec i sabem qui ets i endavant. Jo, escolta'm, ja forçosament ara ho haig de fer-ho encara que...
Diguem-ho, això es fa al Teatre La Unió.
Exacte.
Es fa el dissabte 23 a les 9
del, a les 9 del vespre.
I seria bo que diguessis qui són els que estaran amb tu fent el Don Juan Tenorio.
Doncs mira, el repartiment, doncs, lògicament, no lògicament, però el Don Joan el faré jo.
L'has fet durant molts anys.
Jo l'he fet durant molts anys a Barcelona, quan ja el Mario Cabré, el Mario ja començava, no és que fes gran, però ja formava part de companyies professionals com la de Maria Matilde Almendros, per dir un nom, i ella tenia companyia pròpia i llavors fèiem torner per tot Catalunya fent el Don Joan. I amb ell havia fet Terres Baixes, i havia fet L'Hostal de la Glòria, del Segarra, havia fet moltes obres de repartiment, que en deien en aquella època, no?
Qui tenim, doncs?
Doncs mira, el Don Juan Tenorio el faré jo, Xavier Tor. El Lluís Mejía serà l'Ignasi Roda. El Don Gonzalo d'Ulloa, en Jaume Pla. el Diego Tenorio, Josep Maria Balcells. Doña Inés, la Marta Uxant. Doña Ana de Pantoja, Sònia Guimerà. El Gutarelli, el Pere Païssa. El Xuti, Roger Casadellà. La Brígida, Carmen González. El Capitán Centelles, l'Artur Costa. L'Avellaneda, l'Alba Roda. El Pasqual, Guillem Mariner. La Lucía, Eulàlia Cortijos. L'Abadesa de les Calatraves, la Marta Gené. La mà de Tornera, aquí hi ha un encís que no sé qui ho farà, sí que ho sé, ho farà, però és una noia de l'escola Sílvia Cervant.
Escola de teatre Sílvia Cervant.
Que aquí
no,
també em fa molta il·lusió doncs, agafar gent de base que comença a fer teatre en aquest poble, no? I, en fi...
Un munt de gent que són gent habitual en el teatre de Sant Cugat.
Sí, sí, sí.
I que estan contínuament fent coses aquí.
I l'escultor serà el Llorenç Serraïma i el narrador serà el Ricard Mariner. Aquest és el repartiment.
Una nòmina que és una garantia, eh?
Total. Perquè ja dic, són actors, no diguem professionals, però la majoria són professionals i, a més, estan molt vinculats a Sant Cugat i estem sempre fent les nostres tertúlies i teatre a la fresca durant l'estiu. En fi, estem col·laborant sempre amb la qüestió cultural del poble i això és important.
Esteu contents de la idea? Esteu contents de la perspectiva? Ha rebut resposta quant a gent?
La gent és curiós perquè els hi comentes i tothom diuen que sí. Escolta, vindrem. A quina hora està a les 9? Doncs ja ho poso a l'agenda, ja ho tinc posat a l'agenda, ja vindrem. Doncs això també te fa l'aga, vulguis o no.
Va, nosaltres insistirem, no, Sergio?
Sí.
Sempre.
Insistirem que la gent vagi el dissabte
a les 9.
Veure, de fet, seria veure, sí, perquè sí, encara que serà representat, serà llegit. Llegit. Una lectura dramatitzada, pràcticament, que només si poséssim quatre vestits i unes llums, ja veuríem el Don Juan Tenorio.
Però una cosa és llegit i altra cosa és interpretat, perquè llegit no vol dir que estàs llegint, has de donar el teu to. I aquí està la gràcia d'aquestes coses, que no es noti que estàs llegint, sinó que estàs interpretant.
Que fàcil dir-ho, eh?
Com antigament que es feien per ràdio, feien totes les serials i totes les obres de teatre, compte, per hospitals i per entitats, per cegos, compte, que avui dia també es fa, evidentment, però, clar, ho has d'interpretar. Jo recordo també que un dels meus començaments va ser a Ràdio Barcelona i el Tenori el feia, escolta, l'Encarna Sánchez i l'Isidro Sola, per dir noms, doncs clar, eren pioners d'aquestes coses i sempre estaves al peu del canó.
Sant Cugat no ha de ser menys, Sant Cugat tindrà el seu Don Juan Tenorio un any més i que serà per molt temps.
Gràcies.
Capitor, moltes gràcies per la teva iniciativa i sobretot gràcies també per estar aquí. I ara, escolta'm, ara farem un salt mortal.
Saps que això és dur, Eduard, eh?
No. Escolta, a veure...
Aquest canvi...
El món de l'espectacle és precisament això.
Exacte.
O sigui, no, és veritat, Sergio. Jo a vegades, amb gent que, sobretot a mi, m'ho diu, no, però tu com és? I estaves... I també vas anar, no sé què... I dic, sí, però esclar que sí. Perquè, com es diu, la vida és diversa, no?
Sí,
la vida és diversa i com a conseqüència, doncs, parlàvem de Juan Tenorio, parlàvem d'una obra situada l'any 1545, escrita el 1848, és igual, perquè allò té una qualitat, té un fons, té un interès, i després hi ha coses que són absolutament diferents que en un moment determinat et poden aguantar. Aquest cap de setmana al Teatre Auditori és una cosa que mostra perfectament això que estic dient. Tu imagina que diem... Hem escoltat ara un fragment de desfachatez,
sí.
De la Fangoria, una cosa... Clar, que Fangoria di Fangoria, di movida madrilenya, etc, no? I després continua així d'això, perquè clar, això va començar, me'n recordo, a Pepi, Lucy Bom i altres xiques del Montón, del senyor Pedro
Almodóvar.
¡Pedro! Sí. No, allò, ¡Pedro! Doncs, allò era una cosa, i el que és avui és una altra. I a més aquesta senyora, jo no sé si vindrà acompanyat de la seva parella, No dic del seu home, perquè això em fa difícil dir el seu home. Ho deixo mirar per la seva parella, però seria divertit que vingués i sortís de l'escenari, també. Bé, en qualsevol cas, senyors, el divendres tenim un concert de Fangoria al Teatre Auditori. Com es pot sentir, és una... que han fet un disc nou. Diuen, han fet un disc nou. Bé, disc nou. És exactament igual que tots els que ha fet Fangoria.
Bé, però és el que demana el públic, no, de Fangoria.
No, públic, a més el públic acabarà demanant exactament el que vol sentir. Això és lògic, això és com els nens petits. Els nens petits volen escoltar els contes sempre igual. I si li canvies alguna cosa, et reclamen que tornis a fer-ho exactament igual. Però això és el mateix. Fangoria farà el mateix de sempre, estarà ple a tope i funcionarà. Però fixa't bé, és que el dissabte fem un salt mortal també i fem dos, hi ha dues obres de teatre. Cosmètica de l'enemic, de Marie Tonon, que és una autora belga brutal, d'una agudesa i d'una força brutal, i després La banqueta, de Gérard Sibillac, que és un francès, i són dos comèdies de dos actors. O sigui, a cada una de les dues comèdies hi ha dos actors només, on hi ha aquest tipus de diàlegs contraposats, que el que fan és, diguem-ne, mostrar les diferències de la gent i a vegades inclús pensar que puguin ser interioritat, o sigui, sigui de la pròpia gent, que ho estan, el propi individu que està mostrant les dues parts de la seva personalitat. I el diumenge, per la tarda, la Tassau Mortal, la Tabernera del Puerto, que ja van comentar, se'n va venir en Lluís Cabal aquí per Ransen, en fi, no cal dir, ja m'han parlat bastant, però també és una cosa bastant interessant, entre altres coses, perquè vaja, la música del Solozábal és molt bona, però és que, a més, l'amic Cabal i l'amic Duran, que és el director escènic, el que han fet ha sigut recrear la sarsuela i situar-la en el temps actual, amb un tema que és, en definitiva, un tema que és el contraband i un tema que és la cocaïna, el tràfic de cocaïna.
Això una... Ara m'has deixat això, de joc, eh?
Amb una sarsuela escrita, estrenada l'any 1936.
Ostres,
i amb això saltem. I amb això saltem.
Un altre salt?
Salt d'altre salt.
Apa, tio! Quan veig un escenari em sento artista i em venen moltes ganes d'actuar.
Vigila!
Hi ha un piano solitari i un pianista.
Joan Vives.
Tenim el necessari per cantar.
Tra-la-la-la!
Artistes molt famosos, nosaltres fem de públic i el meu tio podem cuidar-nos visca generosos. Això és una passada, provem una vegada.
Això que estem escoltant és la presentació d'un espectacle. D'un espectacle que es va presentar fa un temps i precisament ens demanen al final d'aquesta presentació aplaudiu. Jo aplaudeixo. Senyor Piti Espanyol, bon dia.
Hola, bon dia, Eduard.
Aquí estem, esperant-te per poder parlar d'això tan fantàstic. Bueno, t'has sentit, no?
Sí.
I t'has recordat?
Sí.
Perquè això estava presentat a la Pedrera, i estava presentat a la Pedrera amb el compositor, amb en Joan Vives.
Sí, que el tinc aquí al costat.
Que està al costat teu, perquè esteu treballant.
Sí.
I a més, quan estàveu presentant això... era exactament un cau de mil secrets que en aquells moments està tornant a representar a la Pedrera per infants. Avui, com no sé si he sentit alguna cosa abans, però nosaltres estàvem parlant precisament del Dia Mundial de la Infància i hem parlat de les activitats, de moltes de les activitats que es fan aquí a Sant Cugat presentant espectacles per nens. Piti Espanyol, Florestada Pro. Explica'ns què és un cau de mil secrets.
Mira, un cau de mil secrets és un petit musical que dura uns 50 minuts que va ser un encàrrec que la Pedrera va fer en el Joan Vives, llavors ell em va cridar per fer-ho plegats, que es tractava d'explicar una mica als nanos, la Pedrera, la fundació de la Pedrera, no sabia ben bé com, explicar què era la Pedrera i qui era en Gaudí i tot això. Llavors nosaltres vam estar treballant molt i finalment ens va inventar el musical aquest, Un cau de mil secrets, en què a través d'una història que s'hi barreja un descobriment, una anada al passat i una història d'amor, expliquem totes aquestes coses que ens van demanar. Amb un musical, amb unes cançons fetes per Joan Vives, que és una preciositat.
Però jo volia dir, precisament, en Joan Vives, preguntar-li com és la col·laboració amb en Pit Espanyol. Com t'hi vas trobar?
Nosaltres ens vam trobar, bueno, bon dia a tothom, ens vam trobar amb una feina, va ser, crec que va ser el Degoll de Gom que ens va reunir per un event, crec que eren uns premis Max que es feien a València l'any 2002.
Ho recordo, sí.
I aleshores, arrel d'aquells premis Max, va ser la primera vegada que vam col·laborar i ens ho vam passar la mar de bé. I aleshores, després van vindre els premis Max del 2003 i diferents events, etc. I era una persona amb la que jo veia que tenia la sintonia necessària que busques en un col·laborador per poder treballar. Que una miqueta, moltes vegades, el nostre tipus de treball és un tipus de treball de frontón. O sigui, jo llenço les idees i ell les rebota, o ell llença les idees i les reboto jo. I les anem discutint d'aquesta manera. Vull dir que ha de ser una persona amb la qual tinguis confiança en les seves dots creatives, encara doncs que ell ho reconeixia. El món del musical era per ell absolutament nou. Total, que me'n recordo que un cap de setmana me'l vaig endur a Londres i vam fer una immersió de musicals. En vam veure 5 en 3 dies.
Va ser un seminari, però rapidíssim, no?
Sí, perquè a més de veure'ls, després els parlàvem, els discutíem, comentàvem les particularitats, etc. D'alguna forma dic, perquè si has d'entrar en aquest món, que vegis les necessitats que té, no?
Una de les preguntes que jo et volia fer precisament era com començava? Si ell escrivia el text i tu llavors anaves fent la música, si era al revés, o si era una cosa, com tu ja ho has explicat ben bé, un frontón, no? O sigui...
Mira, nosaltres normalment el que fem és parlem moltíssim sobre l'espectacle i donem mil voltes i ens posem nosaltres mateixos mil problemes, abandonem el projecte 5 o 6 vegades, fins que al final, un bon dia, trobem una cosa que ens engresca tots dos i anem estirant el fil. Aleshores, el primer que fem és fer una escaleta que ens vagi bé per posicionar les cançons i per explicar la història que volem explicar. Això és un treball que fem conjuntament perquè és molt difícil, si no per un sol llibretista, imaginar-se com aniran les cançons, de què aniran, etcètera, no? Aleshores, doncs, el que fem és fer aquesta escaleta i després, a través d'una cosa que en diem boxes, o sigui, caixes, anem col·locant el que anirà a cada escena, sigui parlat o sigui cantat. I encara no fem les lletres ni les músiques, només fem aquesta feina. I després, quan ja tenim aquests 50 minuts dividits en potser 10 escenes de 5 minuts o el que sigui, les comencem a omplir una a una. I anem fent el diàleg, i anem fent la lletra, i anem fent la música.
Si aneu construint a partir d'una... És a dir, feu uns fonaments per
entendre's... Primer hem de fer els planos de la casa.
Exacte, fer uns fonaments, sí. Llavors
sense,
comencem...
Sense els planells és impossible aixecar l'edifici.
És clar. Molt bé, Piti.
Mana.
Tu, a més d'aquest cau de mil secrets, fa pocs dies vas estrenar a Mobilia La Vita è Mobile.
Sí.
Que vas canviar cap a la dona, vas eliminar la dona i vas posar-hi La Vita.
Sí.
Explica'ns una mica què és Mobilia La Vita è Mobile.
Bueno, això és un espectacle, una cantata, que embarca encarregar la coral cantiga, que ho havien de fer amb l'orquestra Terrassa 48, de 17 músics de corda. Llavors em van encarregar, i el tema era el mòbil, llavors vaig estar donant-li voltes, i perquè això era una cosa que havia d'escriure i que finalment va escriure l'Albert Guinovart. Però la manera de treballar és molt diferent. En aquest cas, el Mobilia va ser, jo vaig escriure tot, vaig escriure les lletres de les cançons, li vaig passar a l'Albert i l'Albert em va fer la música i es va estrenar això fa 2 diumenges.
I ara,
Terrassa, i ara hi haurà bolos.
Es torna a repetir, no? Em sembla que a Figueres, també es fa a Figueres, també, no?
Sí, a Figueres, després a Barcelona, també a Sant Cugat, i sí.
Tenen que fer passes perquè vingui aquí tot plegat, eh?
A veure, avui que tens el Gerald Fanon, digue-li.
Li diré, naturalment que sí. És curiós perquè l'Albert Guinovart i en Joan Vives s'han anat creuant, de tant en tant, fent algun tipus de feines. Jo penso en Maricel, no, Joan?
Sí, amb l'Albert som amics de fa molt de temps, ja del primer Maricel que va fer, no? Després vaig tindre el plaer de dirigir la segona temporada de Maricel, i no sols dirigir-la a Barcelona, a Madrid i tot això, sinó inclús muntar-la a Alemanya. Me'n vaig anar un temps a viure a Halle quan es va fer la versió en alemany de Simmel und der Meer, i ens coneixem de fa molt de temps, el que passa que tampoc hem tingut més ocasió de col·laborar que aquesta.
No, però coincidir de vegades amb algun tipus de projecte, això. I de totes maneres, tant a l'Albert Guinovart com tu sou per mi els representatius d'una escola de música escènica molt important de Catalunya, que com passa amb moltes altres coses queda, doncs, no sé, com reduïda, no? Sembla que no existeixi, en canvi té una potència i una qualitat extraordinària.
Així ho espero, no sé.
No, és que és tal qual, no?
No, hi ha molta creativitat.
Afegiríem en Manel Camp, per exemple, sí. Doncs, que també és un gran compositor i un gran músic, i no sé, no puc entendre com és possible que no estigueu més sempre, doncs, en primer terme.
Bueno, moltes gràcies. Jo penso que és un problema també d'especialització d'ofici. Hi ha grandíssims músics en aquest país, però escriure per teatre és una especialitat molt particular. Tant és així, vull dir, mira, ara segurament a partir del gener farem un curs, segurament en els locals de l'SGAE, sobre creació de teatre musical, que farem juntament amb el Joan Lluís Bozzo, de Boll de Gom,
sí.
I jo, i serà destinat als professionals que vulguin aprendre a crear musicals, i s'escriuran musicals, i s'estrenaran musicals, uns musicals d'uns 20 minuts, penso que serà molt interessant, i està destinat a, doncs això, a aquests músics que ja ho són i que no els has d'ensenyar res de composició, d'harmonia, d'orquestració, aprendre les particularitats d'aquest món que és el teatre musical.
Bueno, content d'escoltar una cosa com aquesta, de que hi hagi projecte i de que hi hagi aquestes ganes de seguir i continuar i fer coses, perquè si anem seguint les normes del ministre Albert podem quedar tots bastant malament.
Això segur.
Amic Piti Espanyol.
Hola.
Amic Joan Vives, moltes gràcies per estar amb nosaltres, us agraeixo la vostra connexió, i clar, us tenia que preguntar, i què esteu preparant?
Bueno, ara, de fet, estem preparant un encàrrec de l'Auditori de Barcelona, que és una petita cantata per unes corals de gent gran. I estem treballant sobre això, una cosa que segurament es dirà Cantàbia.
Cantàbia, perquè
I
tu vas...
I estem treballant això, però estem just a les beceroles, ja portem 2 mesos treballant-hi, però és això que abans t'explicava el Joan,
sí.
Que és primer parlar molt, i mirar de posar els fonaments, ara sembla que els tenim, i estem començant amb les dues o tres primeres cançons.
Que tu ja havies fet una Cantània, si no recordo malament.
El Joan i jo vam escriure la Cantània, sí.
A Cantània, exactament, i no sé si en vau fer una altra, no, només una, va ser, no?
No, de Cantània només n'hem fet sí. Una, és que només en fa una cada compositor. Sí. Sortadament, perquè és una experiència meravellosa, sí. M'encanta.
Bueno, doncs escolta'm, estic content d'escoltar-vos que estigueu treballant i esperant amb ganes veure el fruit d'aquest treball que esteu fent dia a dia.
Sí, moltes escolta, gràcies. I que la gent vagi a veure Un cau de mil secrets, que només queden 2 caps de setmana pel públic i és un carmelet, en sèrio, és un bombonet.
Així ho farem, ho recomanarem cada dia.
Molt bé, gràcies.
Gràcies a tu.
Adéu, Eduard.
Eduard, déu-n'hi-do, una bona proposta la que ens porten
sí.
El Piti i el Joan.
I a més, escolta'm, la qualitat està assegurada, això sí. No hi ha dubte,
sí,
no hi ha dubte.
Exacte, i és un segell de qualitat, és això, sí, tu sí, veus sí. Qualsevol tipus de muntatge, veus el seu nom pel mig i dius...
Això ha de funcionar.
Exacte.
Jo, per acabar, avui, com perquè veig que s'està tirant el temps a sobre...
S'acaba el temps, eh?
S'acaba el temps, com sempre.
Anem prou bé.
No, el que m'agradaria fer un comentari és d'una aparició d'una notícia que es confirma una mica una cosa que ja fa dies que se'n parla, i és la possibilitat de que hi hagi un consorci públic-privat per la Unió. És a dir, ahir es va fer una assemblea de socis de la Unió, on doncs, la junta que hi ha en aquest moment, que és provisional, va explicar una mica el que sabia, perquè t'arriben notícies de diferents conductes que, per una part, sembla que la cosa està molt feta i, per altra part, sembla que la cosa no ho està tant.
Sempre
no?
Ens fa patir la Unió, tu, eh?
Sí, és que no... Bueno, en fi, en definitiva, la qüestió és que sembla que s'ha arribat un moment que tant l'alcaldessa Mercè Conesa com l'equip de cultura i la mateixa Junta Provisional de la Unió estan en aquell punt precís per fer alguna cosa, perquè hi ha una cosa que sí que s'ha de fer de qualsevol manera, que és evitar que la Unió caigui en mans d'uns especuladors. I això és el que hi ha un deute, i hi ha la possibilitat de que per molt pocs, bueno, són euros, evidentment, són bastants, però per pocs, per el que suposa la Unió i pel que suposa per la ciutat un lloc com aquest, doncs això continuï i no continuï. Jo des d'aquí el que demano és que es posin, que s'asseguin de veritat, que arribin a uns acords i que finalment la Unió pugui ser efectivament aquest teatre, aquesta sala al mig de la ciutat, molt ben situada, que serveixi pels grups de la ciutat. Jo diria que es demanaria, que aquest seria el que demanaria un dia com avui, que serveixi realment per la ciutat. I per, si aconseguim això, ja serà molt.
Eduard, ho deixem aquí llavors tot plegat. Déu-n'hi-do avui, el molta comèdia que ens has portat.
Bé.
Complet, complet, complet.
Sí?
Sí, home.
Tu creus?
Coi,
vinga,
no t'ho diria.
Doncs endavant, continuem.
Et sentim divendres a la tertúlia i ens veiem la setmana que ve nosaltres.
Molt bé, i molta comèdia, senyors.